El suplement de Catalunya Ràdio. La sortida del cap de setmana, de 10 a 1, i amb Xavier Solà.
Celebrem poder-los compartir amb la gent que ha decidit aquesta emissora com a companya d'entreteniment, l'entreteniment de la ràdio, que va molt més enllà, ja ho diu l'Antoni Bassas, el nostre company. Els diaris es respecten, la televisió es critica i la ràdio s'estima. Carme Colomina, bon dia.
Hola, bon dia.
La ràdio s'estima.
Oh, pels qui ens estimem la ràdio, no? Està bé sentir això, sí.
Doncs celebrem tenir-te amb nosaltres i digue'ns de què parlaràs avui a l'espai.
Doncs avui parlarem de quines novetats ens porta aquest 2008 en temes de la Unió Europea. És clar, i el més important és la presidència de torn de la Unió Europea, que comença l'1 de gener i que per primera vegada anirà a mans d'un país dels nous estats membres de la Unió Europea que van entrar el 2004 i que és Eslovènia.
Venen molts canvis amb l'entrada d'any, com cada any, i amb m'agradaria demanar-te si tens fet ja algun propòsit.
Jo sempre tinc propòsits, però clar, per si de cas no els compleixo, no els diré.
Potser consumir menys, conservar més, estar sempre que sigui possible més tendint a comprar productes locals, la forma més ecològica de gestionar el residu, tenir present que és no produir-lo, etc, etc.
Això crec que hauria de ser una intenció del dia a dia, no tan sols un propòsit per l'any, no?
Planeta Frito. Aquest és el llibre que avui presentem, Editorial Urano, i el seu autor, Sergio Bulat. Sergio, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres. Són idees simples per a mejorar tu qualitat de vida i frenar el canvi climàtic.
Uh-huh.
Ara que arriba el cap d'any, que la gent es fa propòsits, digue'ns en un abans de començar l'entrevista, que la farem d'aquí uns instants.
I el principal, vas dir tu recentment, és consumir més intel·ligentment.
Més intel·ligentment.
No necessàriament consumir més, però consumir amb més intel·ligència, amb més sentit comú.
Quan veus els centres comercials tan plens aquests dies, què penses?
Que dispendi, no?
Quanta gent, és que no hi caps, eh? Passes per qualsevol d'aquests i escolta'm, la feina, quin estrès.
És per això que jo parlo de qualitat de vida, també. Perquè estem en un consumisme que ens estressa i, i no té raó de ser.
És molt bonica la portada perquè s'hi veu un ou ferrat i en el rovell, a la gema, hi ha representat el que és el planeta, els continents.
Bueno, el disseny és de Kukuksumusu, perquè hi ha una camiseta que, amb el mateix disseny que Kukuksumusu va fer per...
L'empresari navarrès, no? Que produeixen aquelles samarretes. Doncs sí, cada vegada, com diu la contraportada, són més les persones preocupades per el canvi climàtic que desitgen contribuir a la millora del medi ambient. Aquesta setmana, personalment, he tingut l'oportunitat de veure aquest documental d'Al Gore, una veritat es diu incòmoda, i la veritat és que no hi ha cap estadística que no digui que realment la cosa està magra.
Sí, la idea del llibre és justament de donar a la gent comú algunes idees per fer a casa seva, no?
Nosaltres avui donarem algunes idees dintre del que són els propòsits per a l'any vinent, a dir, ja que comença l'any, agafem és un punt molt bo per posar fil a l'agulla i dir, doncs mira, si no reciclava, a partir d'ara reciclaré.
Exactament.
El que diu això, tantes altres coses. Gràcies, Sergio, per ser amb nosaltres.
No, de
res.
I
et convidem a viure una tercera hora en la que no hi faltarà la partida europea.
La partida europea amb Gemma Castellà.
I avui farem també una partida ecològica perquè parlarem d'uns casaments molt curiosos, els casaments verds que organitzen a França. Diuen les invitacions són de paper reciclat, el menú del banquet s'elabora amb productes bio i els viatges de lluna de mel en establiments d'ecoturisme. Curiós, aquests casaments verds que organitzen a França.
El que estic veient és la imatge de satisfacció del guanyador.
Doncs sí, qui guanyi la partida s'endurà un cap de setmana, sopar, degustació, dormir i esmorzar a Can Babi, una casa rural del segle XV situada al Parc Natural del Montnegre i el Corredor, i a només 3 quilòmetres de Pineda de Mar, al Maresme, ofereixen un menú degustació a base de cuina de mar i muntanya i l'ambient familiar propi del turisme rural. En podeu veure tota mena d'imatges al web canbabi.com. Això no és tot, tots els participants també entraran a un sorteig per un viatge a Brussel·les per a dues persones. Aquest sorteig el farem dissabte vinent.
Doncs ja podeu participar, si voleu, aquesta partida al 93201. 937474, sobretot que sigui gent que no hagi guanyat mai cap d'aquests aquesta temporada, cap dels jocs que tenim en antena, i reserveu color: blanc, blau, groc, verd,
gris
o roig. Molt bé, tots d'una d'allò. I ara tornem.
El suplement. El descans del cap de setmana. Catalunya Ràdio.
D'aquí a 10 minuts aterrarem a l'aeroport de destinació. Gràcies per viatjar amb nosaltres. Nois, segur que serà el millor comiat de solter. Senyors Pérez i Soler, esperem que tanquin l'acord amb èxit.
Gràcies per compartir les teves experiències amb nosaltres. Gràcies a tu, hem complert el nostre primer aniversari i som l'aerolínia amb més destinacions des de Barcelona. Tu ens fas volar. Click Air, vola intel·ligent.
La Torre de la Té fans de Copy, amb direcció de Marcial Difons Obó. Arriba a Barcelona l'adaptació en català d'un dels èxits del Festival d'Avinyó del 2006. Fins al 20 de gener, al Teatre Lliure de Montjuïc. Venda d'entrades al Teleentrada, 902 10 12 12 i taquilles del teatre. Catalunya
Ràdio. Bon Nadal. Amb el temporal en contra, cavalquen decidits els destres interessats. De dilluns a divendres mantenen una dura lluita. Dissabte i diumenge descansen i escolten el suplement.
Això sí que és tranquil·litat.
El suplement. El descans del cap de setmana. A Catalunya Ràdio. Entre 10 i 1 i amb Xavier Solà.
The crower, the crower, the crower. Ja el tenim aquí, estem a punt d'encetar-ne un de nou, un moment en què, nou any, un moment en què molts de nosaltres aprofitarem per fer-nos propòsits. Anirem al gimnàs dos cops a la setmana, no menjarem entre hores, estudiarem seriosament l'anglès, acabarem les col·leccions de fascicles que comencem, estalviarem una mica cada mes. Aquest matí n'hi volem afegir un de nou que és tan important com necessari: treballar individualment a favor del canvi climàtic. Amb el títol de Planeta Frito s'ha publicat un llibre que vol donar idees senzilles però efectives per aconseguir millorar la nostra vida i la del planeta. Aquests objectius són, sens dubte,
temes pendents.
Sergio Volat, a més de ser periodista i advocat especialitzat en temes de medi ambient, ha escrit aquest llibre, un llibre que vol ser una guia pràctica per protegir el planeta amb accions quotidianes. L'ha editat Urano. D'entrada, Sergio, tant el títol del llibre, Planeta Frito, com la fotografia que l'acompanya, un ou ferrat, com dèiem, són força alarmants. La situació és tan greu? El nostre planeta s'està fregint?
La situació sí és tan greu. El nostre planeta no s'està fregint, però és una metàfora vàlida. Si no vols fregida, potser s'està passat per aigua o estrellat o revolt, com
a mínim vulgueu. És molt clar, és un fet que facilita la comprensió. Quines seran les principals conseqüències?
No solo seran, són.
Ja són.
El fet que ara, després de 20 anys que se va formar el IPCC, el Panel Intergubernamental de Canvi Climàtico, recién en el 2007, perdona que pase al castellano,
tan,
que si no me trago.
Cómoda.
Recién en el 2007, como decía, el IPCC se fundó en 1988, luego en 1992 se creó ya la Convención Marco del Cambio Climático y recién en el 2007 hay un conocimiento general del cambio climático. Ha tardado, pero ha llegado. Y ha llegado en parte porque los efectos del cambio climático ya se están viviendo hoy en día. Ya hay islas que han debido ser deshabitadas porque ha subido el nivel del mar. Ya se está sintiendo los efectos de la desertización en muchas zonas tropicales, lo cual trae movimientos migratorios y todos estos problemas. Bueno, muchas veces se habla de pauperización y de inmigración, pero esto se ve en buena parte gracias al cambio climático también.
Sergio, ¿com pensa que actuem en general els ciutadans, per exemple, d'aquí, amb els que vostè s'interrelaciona?
Yo creo que la gente en general ya ha tomado conciencia de que existe el cambio climático, lo que pasa es que no lo ve como un problema propio. Lo ve como un problema, es un problema de los gobiernos, de los científicos que se pongan de acuerdo y de los políticos que resuelvan. Y el problema es que es un problema tan grave que no podemos dejárselo solo a los políticos o a los empresarios o a los científicos. Es un problema que hay que atacarlo de arriba y de abajo.
Per tant, tots
tenim la responsabilitat.
Tots tenim la responsabilitat i ens hauríem de mobilitzar.
Sí.
Tinc entès que segons aquestes fetes públiques aquesta setmana al Regne Unit, el 80% dels britànics s'han proposat com a objectiu per l'any vinent portar una vida més verda, gastar menys energia augmentant l'eficiència i reduir els residus, comprant productes de comerç just i amb garanties mediambientals i fent recerca de materials poc contaminants. I a França, cada vegada més parelles, això comentarà la Gemma a la partida, celebren el casament verd respectuós amb el medi ambient. Què en pensa del nostre grau de sensibilitat ambiental a Europa?
Yo creo que, como decía antes, la sensibilidad está, ya el tema está, ha logrado estar en el tapete de los temas que se discuten. Lo que pasa, hay que cambiar, y los hábitos, estamos hablando de los propósitos de fin de año, todos tenemos propósitos para cambiar y uno sabe lo difícil que es cambiar los hábitos individuales. Ahora, cambiar los hábitos colectivos es más difícil aún. Uh-huh. Pero bueno, nosotros tenemos que empezar por donde podemos, que es por nosotros mismos, y luego intentar a nivel colectivo también traspasar estas inquietudes, ¿no? Estos hábitos.
Vostè estructura el llibre en tres parts. Una primera en què parla de què és, per situar, suposo, el lector. Una segona, que són ja les accions, i en aquest cas parla de comprar menjar i beguda, altres productes, serveis, comerç just, accions a la cuina i en el safareig, en el bany, en el jardí, a l'oficina, a l'escola,
en transport, en les inversions financeres també.
Turisme, oci, esbarjo, esport, transport, com diu, automòbils, transport aeri. Ha, si ho volem fer, hi ha molts espais on realment desenvolupar un esforç.
En tota activitat que fem, tota activitat té un impacte. Uh-huh. Llavors, en tota activitat, nosaltres podem fer un petit canvi per fer-ho millor ambientalment.
La tercera parla dedica a les accions col·lectives.
Las acciones colectivas son muy importantes, básicamente a través de la educación,
sí,
la participación en asociaciones o ONGs o en cámaras de comercio, o donde uno participe activamente. En todos lados se puede ser más verde, entre comillas, y después en nuestras elecciones como ciudadanos, ¿no? A nivel de presión política.
Porque només tenim aquest de planeta.
No hi ha altre.
No hi ha més tira que la que arde, que diuen,
Exactament.
Eh? Doncs sentim haver de parlar d'això, tot i que, com diem, a mesura que hi traiem el nas, que ens interessem per la realitat, arriba a esparverar. I torno al documental aquest de l'Al Gore, en què realment d'una manera molt serena ell utilitza les dades, fa servir les gràfiques,
sí.
I totes les gràfiques ho posen de manifest. No,
fa molts anys hi havia certes dubtes respecte a si el canvi climàtic era una conseqüència de l'home o no, però avui la certesa és absoluta, el consens és absolut.
I si no, un exemple, no? Agafar tot el que hi ha dins, en aquest cas el combustible fòssil, i cremar-lo a fora, arreu del món, un producte que estava quiet, no? Fred.
Sí. Soterrado
i ara el traiem i el anem cremant una miqueta amb aquest cotxe, una altra miqueta amb aquella indústria.
És per això que es necessita un canvi de hàbits i canviar la societat de ser dependent del petroli a ser dependent d'altres energies.
Sergio Bulat és l'autor d'aquest llibre, advocat especialitzat en temes de medi ambient, és del 66, màster en periodisme i escriptor, ha estat assessor ambiental de la Fundació Rolet i assistent del doctor Osvaldo Canciani, copresident del grup de treball 2 del panel intergovernamental sobre canvi climàtic. En l'actualitat es dedica plenament a la literatura i col·labora amb diverses editorials com a corrector, traductor, crític literari i coach d'escriptors. És autor de Más de lo mismo, autoajuda escèptica i de coaching per escriure. Amb la col·laboració de Greenpeace, Aquest planeta frito, editorial Urano, i Sergio Bulat, gràcies per estar amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres.
Bona entrada d'any.
Igualment.
De semana en Cuba son como abrir la ventana y escuchar el suplemento. Lástima que no llegue hasta Cuba, pero de toda manera lo llevamos en el corazón, este programa de Radio Cataluña, el suplemento con Bisola. ¿Ya Bisola? Pues yo te lo dije. ¿Qué te parece?
Diuen que s'ha de començar l'any amb alguna cosa vermella, i potser tu creus o no en aquesta tradició, però si a Hipercor tens unes calcetes biquini vermelles per tan sols 4,90 euros, segur que t'hi animes.
A tu lado, la vida me sienta mejor.
Per Nadal t'envoltes del que és millor. Hipercor, i per millor.
Lectura, Nietzsche, Kafka.
El cinema, la fotografia. Tema teatre, tema música.
A teatre, a cinema, tot tipus d'informació.
Ara ho pots tenir tot. Fes-te soci del 3C, el teu club de cultura. Gaudiràs d'activitats exclusives, ofertes per espectacles, llibres, CDs, DVDs, entrades d'última hora i de tota la informació. A la televisió, a la ràdio, a internet i a la revista del club. Connecta amb 3C.cat o truca al 902 33 90 33. 3C. Viu en tots els sentits. Catalunya
Ràdio. Bon Nadal.
La partida europea amb Gemma Castellà.
Són dos quarts i mig d'una, ara arriba el moment de jugar una mica més i em sembla que ja tenim els candidats preparats.
I saludem a Delor, bon dia. Tens el color?
Blau.
Ets de Mataró, eh?
Sí. Mm-hmm.
Ferrer, de Sant Cugat, Sesgarrigues, bon dia, amb el color?
Verd.
Verd.
Mayoral, Golmes, bon dia, amb el color?
Roig.
I finalment, López, de Vallbona d'Anoia, amb el color?
Blanc.
Blanc. Fantàstic, sentim l'altra gent que ha volgut participar. Esperem que un altre dia hi hagi lloc, però de moment els protagonistes són els que hem presentat. Recordeu que el Dau decidirà qui surt, que el que disposi, diguem, d'aquest privilegi tindrà 10 segons. Aquests 10 segons són intocables. Si algú dels competidors diu alguna cosa, perdrà tanda. Per tant, és important que aquests 10 segons siguin molt estrictes per al que disposa d'aquest temps. I res més, el que endevini el màxim nombre de les 6 preguntes que hi ha s'emporta el premi, un premi que farà les delícies de la gent que li agrada la muntanya i el mar tot junt. El Dau diu el següent.
I surt... Caram, sortia el 4, no hi ha ningú. I torna a sortir el 4, d'on surt? Bert Ferrer, de Sant Cugat Sesgarrigues.
Bert Ferrer, atenció, primera pregunta.
I comencem la partida parlant del cap d'any a Europa i anem cap a Itàlia. Allà el 31 a la nit celebren Sant Silvestre i ni pensaments de dormir. Ja ho diu la dita, qui dorm la nit de cap d'any dormirà tot l'any. A Àustria, en canvi, és tradició fondre un bustí de plom i tirar-lo en un recipient d'aigua freda. Les figures que apareixin quan el plom se solidifica mostraran els bons presagis de cara a l'any vinent. A Espanya, mentrestant, es menjaran prop d'1.500.000 quilos de raïm per celebrar les 12 campanades. Saps a quin altre país de la Unió Europea, principal comprador de raïm a Espanya i on se celebra l'espectacle pirotècnic més gran del món, també és costum menjar els 12 grans de raïm la nit de cap d'any?
Atenció, 10 segons per Bert. Quin altre país també de la Unió Europea tenen tradició de menjar 12 raïms per cap d'any?
França?
França.
No.
No.
Blanc.
Blanc.
Portugal.
Portugal.
Sí, correcte,
sí,
molt bé.
Blanc demana pas. És López de Vallbona d'Anoia que ja es posiciona bé, millor que la resta. Sentim la segona pregunta.
A Itàlia n'hem parlat, en lloc de menjar-se 12 grans de raïm la nit de cap d'any, es mengen un plat de llenties, que són un presagi de bona salut econòmica per a l'any següent. En ciutats com Nàpols, la tradició també mana desfer-se dels trastos vells, com la roba, els mobles o la vaixella, tirant-los per la finestra. Agafem el fil de la gastronomia. Tots sabem que la pizza és un dels plats més populars d'Itàlia. Saps quina pizza recorda els colors de la bandera italiana i alhora va rebre el nom en honor a un membre de la reialesa d'aquest país?
10 segons per López. Com es diu aquesta pizza?
Tres estacions?
Tres estacions!
No!
No. Silenci absolut a l'antena. És una pizza que la demaneu?
Verd!
Penseu...
Cebolla?
No.
No!
Penseu una pizza amb un nom molt senzill. Té nom de flor.
I els
verd.
Ingredients?
Verd!
Margarita?
Margarita!
Sí! Fem l'explicació. La pizza Margarita va rebre el nom en honor a la reina d'Itàlia, Margarita de Savoia, reconeguda gastrònoma, que va regnar el país entre els segles XIX i XX. Expliquen que un bon dia la reina va rebre un reconegut pizzer perquè li preparés una nova varietat de pizza. Rafael Espósito, així es deia el cuiner, va introduir per primera vegada la mozzarella a la massa i ho va decorar amb unes fulles d'orenga. Juntament amb el tomàquet va reproduir els colors de la bandera italiana i alhora va batejar la pizza amb el nom de Margarita en honor a la reina.
Una Margarita... Felicitats, Ferrer.
Gràcies.
Equilibrat ara a un punt amb Blanc. López, tercera pregunta.
El 2008 ens porta novetats en el terreny europeu. A partir de l'1 de gener, Malta i Xipre s'incorporaran a la zona euro i Eslovènia, un país on, recordem-ho, també es pot pagar amb euros, agafarà la presidència rotatòria de la Unió. Eslovènia va entrar a la Unió l'any 2004 juntament amb 9 estats més, un dels quals és Polònia, un país que ha generat personatges cèlebres com el compositor Frédéric Chopin, la científica Marie Curie o bé un famós astrònom que va formular la teoria heliocèntrica. De qui parlem?
De qui parlem, Bert? 10 segons.
Copèrnic?
Copèrnic,
sí,
senyor.
Nicolau Copèrnic. Dani, correcte.
Molt bé, dos per verd, va davant, un per blau, la resta estan preparats per si algú no respon una de pregunta com aquesta.
Per blanc, no per blau.
A més de les novetats en terreny europeu, a partir de dimarts comença l'any internacional del planeta Terra amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància d'un ús sostenible dels recursos del planeta. Hi ha països com a França, ja ho hem dit, on sembla que els ciutadans s'ho prenen al peu de la lletra fins i tot a l'hora de casar-se. Els anomenats casaments verds són cada vegada més freqüents. Les invitacions són de paper reciclat. El menú del banquet s'elabora amb productes bio i els viatges de lluna de mel en establiments d'ecoturisme. Fins i tot han sorgit webs que permeten calcular l'emissió de gasos que generaràs en el teu enllaç. Pregunten, sabries dir quina turística capital europea situada al cor d'Europa és la més contaminada d'Europa?
10 segons per verd, al cor d'Europa, la ciutat més contaminada és...
Berlín.
Berlín,
no,
no, però podria ser-ho.
Múnich.
No sé qui parla.
Blanc.
Blanc.
Múnich.
Múnich.
No.
No.
Pista, molts castells, molts ponts i forma part de la Unió des del 2004.
Blanc.
Praga.
Praga.
Sí, correcte.
Sí. Ei, hi ha un empat de moment, eh? Dos per López, dos per Ferrer. Per tant, blanc i verd estan empatats. Cinquena pregunta per blanc.
Complicadeta la pregunta. Amb motiu del seu 30è aniversari, aquesta tarda arriba al Palau Sant Jordi Heidi, el musical basat en la història de l'escriptora suïssa Johanna Spyri i que ha sabut sobreviure i perdurar en el temps, esdevenint una de les sèries infantils de més èxit de la història. Més de 100 països han emès Heidi i a molts encara continua la seva programació. Una altra popularíssima història infantil d'origen europeu és Pinocchio, Pinocho, escrita a finals del segle XIX, que han traduït a més de 280 idiomes i han editat pràcticament 200 vegades. Qui és l'autor de les aventures de Pinocchio?
Aquesta serà difícil, anem a veure blanc. Qui és
Giuseppe, però no sé el cognom.
No, no és Giuseppe. No,
de nom es diu Carlo.
Carlo. Giuseppe és el Geppetto. Carlo, Carlo, Carlo es diu de nom. És difícil aquesta.
El cognom fa referència a un petit poble de la Toscana on va néixer la seva mare.
Sí, si no el sabeu és difícil.
Sí.
Perquè mateix no és molt
conegut.
No sé
que tingueu internet a l'abast.
Teníem previst que aquí quedarien enganxats, ahir ho dèiem.
Sí.
Per tant, tirarem el dau perquè surti un altre. A veure.
I surt altra vegada, doncs, el Bert Ferrer de Sant Cugat.
La sort somriu a Bert. Abans diguem que l'autor és...
Collodi.
El Carlo Collodi.
Periodista i escriptor italià, nascut a Florència l'any 1826.
Sisena pregunta per Bert.
I acabem amb esports. Pel que fa al futbol, aquest cap de setmana s'atura la Lliga, tot i que juga el partit de les seleccions entre Euskadi i Catalunya aquest vespre. Pel que fa a l'any nou, a partir de dimarts a casa nostra celebrarem el centenari de l'arribada d'un esport a casa nostra, Catalunya. Quin?
Quin, Bert, 10 segons. Quin, 100 anys d'un esport que va arribar...
Oh, hockey herba.
Hockey herba.
No.
No.
Blanc.
Blanc.
El bàsquet.
No.
No, es practica a l'hivern.
Blanc.
Blanc.
El hockey sobre gel.
No. No.
Més fàcil.
Verd.
Verd.
A l'esquí.
L'esquí.
Sí.
Verd, senyores i senyors, s'acaba de proclamar el guanyador de la partida europea. Enhorabona, Ferrer, de Sant Cugat de Sesgarrigues. Felicitats.
Gràcies.
Com et dius?
Josep Maria.
Josep Maria, ja tens previst amb qui aniràs?
Sí, amb l'Alícia, la meva dona, i la Gemma, la meva filla.
Doncs ho passareu d'allò més bé, perquè
te'n
serà una estada...
Te'n vas a Can Babi,
sí.
Aquesta casa rural situada al Parc Natural del Montnegre i al Corredor. Si teniu internet a l'abast, consulteu-ho a canbabi.com.
Doncs no sé si el moment en què us agafa aquest premi és favorable a casa vostra.
Doncs sí, perquè estem esperant un altre fill i ens podrem relaxar.
Aquest és el regal del programa, ens hi sumem, felicitats.
Gràcies.
I no pengis, i atenció, blanc, ho sentim, sé que us hi heu estat molt a la vora, López, i blau, gràcies, i també roig, Majoral, no pengeu, perquè ara Rosa Maria Bertroli ens diu quin llibre regalarem el millor d'una pregunta.
Bon dia. La novel·la que us regalem aquest matí és La noia del ball, de Jordi Coca, una novel·la considerada una nova baula d'un projecte literari més ampli, format per altres novel·les del mateix autor. Sota la pols, Dies meravellosos i una altra obra que Jordi Coca encara ha d'escriure. Així doncs, la mare que apareix a Sota la pols és la protagonista de La noia del ball. A través del monòleg, aquesta dona explica al seu fill els primers 26 anys de la seva vida, que van del 1916 al 1942. la seva infantesa a Menorca, amb moments molt feliços, la presència omnipotent del pare i la seva violència arbitrària, i la marxa a Barcelona i la seva vida desgraciada amb un marit que també la coarta. I tot això enmig d'episodis de preguerra, guerra i postguerra. Editada per Proa, La noia del ball, de Jordi Coca, va guanyar el Premi Carlemany 2007.
I atenció, perquè aquest llibre se'n va per al millor d'aquesta pregunta.
Pregunta nadalenca. Sabeu a quina illa ha estat, una illa considerable de la Unió, és típica el dia de Nadal deixar al portal de casa una mica de pa i llet en senyal d'hospitalitat?
Gran pregunta.
Blau.
Blau.
Anglaterra.
Anglaterra.
No, no. Calent.
Blanc.
Blanc.
Escòcia.
Escòcia.
No.
Blau.
Calent.
Blau.
Irlanda.
Ara, Irlanda.
Molt
correcte.
Bé, molt bé. Blau, gràcies, heu estat molt silenciosa, però ara la xerrada ha estat doncs molt a fi de bé, que diuen. Felicitats, no pengeu.
Gràcies.
Així acaba la partida europea i així ens anem al bloc a bloc.
El primer pessebre vivent de Catalunya vol fer arribar arreu i a tothom el seu missatge de pau. T'esperem a Corbera de Llobregat des del diumenge 2 de desembre fins al diumenge 13 de gener, tots els dissabtes, diumenges, vigílies i festius. Informeu-vos-en al 93 688 1089 o al web amicsdecorbera.cat. Que tingueu unes bones i santes festes.
Què fas?
Un dibuix.
I què dibuixes?
Música.
Apa, si la música no es pot dibuixar.
A l'auditori sí.
La música també té llums, colors, formes. Descobreix-ho amb els teus fills a l'auditori. El 3 i 4 de gener, Concerts en Família presenta Wimowé. Venda d'entrades al Servicaixa i a l'auditori.
La música ens fa créixer i ens diverteix.
Bon Nadal.
El suplement de Catalunya Ràdio. 20 anys amb l'aire i la cara del cap de setmana. De 10 a 1 i amb Xavier Solà.
Bloc a bloc, amb Carme Colomina.
Ahir vàrem poder fer una mica de piscolabis, que es diu, amb tot el sector periodístic relacionat amb Europa i l'oficina de la Unió Europea.
I l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya, que recuperen una antiga tradició, això de trobar-se els periodistes que estan en aquests temes, els corresponsals a Brussel·les i la gent que es dedica a comunicar a Europa, que són uns quants ja.
I certament és favorable, perquè és una bona manera de coincidir amb ells i de tenir referències.
Està bé, sí.
I dit això, Carme, em sembla que falta només dos dies, serà dimarts 10 de gener, perquè un dels nous països de la Unió Europea, Eslovènia, agafi, com deies, la presidència de torn dels 27.
Exacte, i aquesta és la primera vegada que un d'aquests estats, que un dia van formar part de l'altre costat del taló d'acer, ocuparà la presidència de la Unió. Eslovènia és un país petit, d'uns 2 milions d'habitants, situat entre Àustria i Itàlia, amb un potencial turístic important. Eslovènia va ser també el primer país de separar-se de l'antiga Iugoslàvia el 1991, i això marcarà la seva presidència en política exterior, que mirarà directament cap als Balcans.
Això vol dir el futur de Kosovo serà un dels temes importants en l'agenda de la Unió Europea els pròxims mesos.
Exactament, Eslovènia haurà de seguir treballant perquè els 27 països de la Unió Europea trobin una posició comuna sobre la independència de Kosovo, que és a punt d'arribar. El mateix ministre d'Afers Exteriors eslové deia fa uns dies que Europa ha de reconèixer la realitat dels Balcans, on alguns processos no es poden aturar. Fins i tot va comparar la voluntat d'autodeterminació dels kosovars amb la dels mateixos eslovens quan es van separar de Iugoslàvia. Alhora, però, els eslovens volen mostrar una sensibilitat especial amb Sèrbia, de qui esperen promoure el seu futur ingrés a la Unió Europea, fins al punt que ja han dit que l'acord d'associació i estabilització entre Sèrbia i la Unió Europea s'ha de poder signar sense haver d'esperar que Belgrat entregui primer un dels criminals de guerra més buscats pel Tribunal Penal Internacional.
Em Sembla que hi ha una anècdota sobre Slovenia i George Bush.
Bona memòria, és una anècdota del 1999, quan George Bush encara era governador de Texas i que va confondre públicament en un discurs Eslovènia amb Eslovàquia. Tots dos eren aleshores països candidats a entrar a la Unió Europea. Ara, 8 anys més tard, Bush és el president dels Estats Units i Eslovènia és membre de l'OTAN i ocupa ara la presidència de torn de la Unió Europea. Aquest semestre, al capdavant dels 27, doncs, situarà Ljubljana en el mapa de la política internacional i esperem que Bush no haurà de tornar a tenir dubtes.
Alguna previsió més per aquest any que som a punt de començar?
Doncs sí, aquest 2008 també serà l'any de la ratificació del Tractat de Lisboa. Aquest serà, doncs, una altra de les prioritats de la presidència eslovena, que es plantejarà fins i tot, si cal o no, una campanya de comunicació per explicar millor el tractat als ciutadans. Encara que aquest cop no hi ha d'haver referèndums, Irlanda és l'única excepció en aquest cas. També a partir de l'1 de gener, dos nous països adoptaran l'euro com a moneda, són Malta i Xipre, que se sumaran als més de 300 milions de persones que ja viuen amb la moneda única. Amb aquests ja són 15 els països de l'euro.
En Torres, aquest jugador de futbol que està revolucionant el Liverpool, eh?
Sí, tant, eh?
Està agradant tant, que porta tants gols fets, ho dic perquè té relació aquesta
música.
Sí,
però saps que vaig sentir que per cada gol que fa Torres cobra també l'Atlètic de Madrid? O sigui,
sí?
Que està revolucionant la Lliga Anglesa, però també les finances madrilenyes.
Això sí que són fons de riquesa, que diuen.
Doncs vinga, anem a Liverpool, perquè aquest 2008 les capitals europees de la cultura seran Liverpool, la Gran Bretanya, i la ciutat noruega d'Stavanger, al sud-oest del país. La ciutat dels Beatles, que ja s'ha convertit en una de les destinacions preferides de cap de setmana de baix cost arreu d'Europa, espera ara atreure gairebé 2 milions de turistes més aquest any. Per això ha preparat un ampli calendari d'activitats amb música, teatre, arquitectura i patrimoni, literatura i animació pels carrers, exposicions d'art de gran nivell, com Gustav Klimt, Hopper o Van Gogh, i moltes actuacions musicals, entre elles, esclar, les de Ringo Starr i Paul McCartney.
Liverpool, Carme, és la ciutat de la música, el futbol i les curses de cavalls.
Sí, però les dues capitals culturals del 2008 són, a més, dues ciutats portuàries, dos ports comercials que han marcat durant segles la vida d'aquestes ciutats. També a Noruega, el port de Stavanger serà el centre de bona part de l'oferta cultural d'aquest any, un oasi per artistes, escriptors, joves i visitants, segons expliquen els organitzadors. La zona portuària concentra també el casc antic de la ciutat, carrers estrets i empedrats, amb més de 170 cases de fusta pintades de blanc que daten dels segles XVII i XVIII. Stavanger és una ciutat enriquida els últims anys gràcies al petroli del Mar del Nord. Doncs Liverpool i Stavanger són també dues propostes interessants per visitar aquest 2008.
Això és Bloc a Bloc amb Carme Colomina, el Josep Coll, vàrem veure ahir el Josep Maria Ribot,
hi havia... Sí, que eren respectivament el representant de la Comissió Europea aquí a Barcelona i del Parlament Europeu també.
Cara,
a Barcelona.
Josep Coll és el Cap Verd.
Sí, és el representant de la Comissió Europea a Cap Verd, no està gens malament.
Aquí venia el comentari que fèiem en un moment d'aquest programa en què potser no seria una mala idea o allò desorbitada de fer-hi el suplement.
Ah, doncs compteu
cap
amb mi,
eh?
Jo us vinc a parlar de les relacions Unió Europea-Cap Verd quan vulgueu.
I donar a conèixer, entre d'altres, a Cesària Evoria, que n'és filla,
sí,
i una de les principals ambaixadores.
I de fet és molt interessant el que pot explicar també de la comunitat d'immigrants de Cap Verd arreu del món. Jo de seguida vaig dir, deuen estar majoritàriament a Portugal. Doncs es veu que no, la ciutat del món amb més emigrants de Cap Verd és Boston.
Carme Colomina, la nostra consultora en matèria europea, que tinguis molt bona entrada d'any.
Igualment per tothom.
I fins dissabte vinent, que serà Vigília de Reis.
Més desitjos encara.
Ja estarem aquí tancant el capítol de festes. I ara, parlant de tancar, em sembla que d'un moment a l'altre ha d'aparèixer en David Escamilla, que ve amb la moto, ja va molt... Mira'l, ja el veig. Porta una cinta, porta un... De fet, és digital. Que fa referència a l'entrevista amb Gudrun Christiansdottir.
La ciutadana europea Glamkat, que aquest matí hem anat a visitar, va néixer a la llunyana ciutat marítima de Korere, a Islàndia. Actualment viu en una de les millors zones residencials de Barcelona, al barri de Sarrià Sant Gervasi, al tranquil i elegant carrer d'Emancipació. Tot i que s'ha dedicat en cos i ànima als seus 3 fills i actualment als seus 7 nets. També ha dirigit durant una vintena d'anys el departament administratiu d'una empresa d'assessorament pel tèxtil i la confecció, propietat del seu marit, un destacat industrial català. Si m'acompanyeu, sabreu com és de prop aquesta islandesa que un dia va decidir venir al nostre país per amor i ja s'hi ha quedat per sempre. Deso la moto
i entrem a casa seva.
Glamcat, amb David Escamilla.
La Gudrun m'obre la porta del seu pis. Sail, Gudrun. En quad zu out fatlet heimili.
Pleasure, o sea, David. Quiero saber lo content. Voy a pedir por café.
Es diu Gudrun Christiansdotter i la seva imatge a primer cop d'ull em transmet molta energia. Percebo que es tracta d'una dona de caràcter, amb una gran personalitat. M'explica que amb només 19 anys els seus pares van decidir passar l'estiu visitant diversos països europeus i que seria precisament a Estocolm, en un museu de la capital sueca, on la Gudrun coneixeria el que acabaria convertint-se en el seu marit, l'Antoni Urpinell. Em diu que van agradar-se de seguida, allò de l'amor a primera vista, que després van escriure's una muntanya de cartes i que l'any següent ell ja va anar cap a Islàndia per tal de formalitzar la seva relació. Va ser aleshores que els futurs sogres catalans de la Gudrun van convidar-la a Barcelona a passar uns dies. Vist amb la perspectiva del temps, em diu que aquell gest va ser molt modern per l'època, ja que, en aquell context, no era pas tan habitual acollir una noia estrangera. Es casen i l'any 1965 ja s'instal·len a viure a Barcelona. La Gudrun m'explica que no va ser bufar i fer ampolles el fet d'aprendre a viure en un país estranger. Em diu que la Catalunya sota el franquisme d'aquells anys era molt grisa i força dura per una noia com ella, provinent d'un país modern i obert com Islàndia. Però avui està completament seduïda pel nostre territori i per la seva gent. Li encanten els catalans. Em diu que li agrada escoltar música catalana. La seva veu preferida és la del genial Josep Carreras. M'explica quin és l'ambient que es respira a Islàndia en aquesta època, per Cap d'Any.
Comença cap a les 6 de la tarda, que les famílies normalment fan un sopar molt bonic juntes. I després, a la nit, realment esclata de pólvora i focs artificials i focates. La família islandesa es gasta molts diners per comprar focs artificials i petardos, però estan contents perquè tots aquests diners van per a salvament marítim. Aquesta nit de 20 anys fa pena, perquè a mi aquí em fa falta aquell olor a pólvora. Pirineutes blanques comes per la nova
eternitat. Tot i que la Gudrun Christiansdotter tindrà 3 fills, també decidirà posar-se a treballar dirigint durant una vintena d'anys el departament administratiu d'una empresa d'assessorament pel tèxtil i la confecció, propietat del seu marit, un destacat industrial català. La feina li ha permès viatjar per tota Europa, Alemanya, Anglaterra, França, molts llocs. Em confessa que cada vegada que torna a Islàndia se sent més catalana i que, en canvi, quan està a Catalunya, se sent islandesa. El seu apartament del barceloní barri de Sarrià-Sant Gervasi té gairebé uns 200 metres quadrats, un gran piano al menjador, que ella toca amb gran destresa, i compta amb 4 banys i 4 habitacions, tot decorat amb un estil 100% clàssic. Tot i que ve d'un país amb una gran tradició bacallanera, em diu que, de fet, on ha après a cuinar-lo de veritat és aquí, a Catalunya.
És curiós que els islandesos no sabien cuinar el bacallà com ho fan aquí o a Portugal. Jo he après a cuinar el bacallà amb la feina, de totes maneres, dels meus sogres. Però estic casada amb l'únic català que no li agrada el bacallà, que això és una desgràcia.
Ens acomiadem mentre em presenta el seu marit català, l'Antoni, que em parla d'un amic seu belga que canta Jacques Brel. Em diu que l'he de conèixer de seguida, que l'he de convertir en un nou personatge Glamcat.
Glamcat, amb David Escamilla.
Una abraçada nòrdica i fins al proper Glamcat. Gaman, ats, xau, zic, bless.
Bless, David. Ves que la cama na xau de o que l'he l'esmitao, tu és un tosta.
Xau, Gudrun. Xau.
Xau, David, fa-te la constància. I una mica de cura. Oh, és que a vegades trobes una miqueta de sorra i ja hi ets, eh? Estem a punt de fer la gincana del vintage.
Com se per
presenta el 2005.
Aviam, és només gravació o també filmació? És,
no, no, gravació.
Ah, com perquè... se'm presenta. Bé, bé.
Si fos filmació faries no un altre posat.
No, 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 perquè llavors no et respondria.
Ah, no?
No, no.
Què tal se't presenta?
Bé, gràcies.
Sí?
I a tu?
Tens algun... Bé, no, no veus quina cara que fan.
Sí, sí, sí.
I a la ràdio, parlant de tot, tens alguna... alguna opinió formada sobre aquest mitjà?
Infinitament millor que la televisió. Sí. Afortunadament no és tan grullera. Sí.
Programa...
No sóc fidel a cap cadena espacial o a cap emissió.
Doncs em permets que et suggereixi el cap de setmana de 10 a 1 a Catalunya Ràdio?
Ah, perfecte. Okay. Ho tindré en compte.
Es diu El Suplement.
Ah, fantàstic, molt poètic.
El Suplement. Petits grans moments del cap de setmana. De 10 a 1 del migdia.
Si no et toca la loteria, encara et podem arreglar el dia, que també hi ha rifa aquí al Suplement. Si mai et toca la pedrea, ni tan sols una panera, un viatge a Formentera potser acabes fent. I si no hi ets a temps, no passa res, encara et queda marge fins al final de mes per enganxar-te a la gimcana i guanyar algun premi més. Que coneixent el solar segur que seran uns premis tan sucosos que te'n penediràs si no t'afanyes i t'apuntes a la família Vintage.
La gimcana del Vintage.
Amb Ivan Rosquelles i les seves glosses, recordant que fa 7 dies varen tenir rifa en tots els aspectes, no només per la tradicional de Nadal, sinó perquè aquí varen arribar al final de la primera fase i varen regalar el premi corresponent. Bé, anem a PAMS. Catalunya Ràdio fa 25 anys. El Suplement en compleix 20. Per celebrar aquest doble aniversari, hem posat en escena la gincana del Vintage. Són 20 proves per destacar i agrair la fidelitat dels oients. Felicitem tots els que han superat les seves primeres 6 proves de la gincana i especialment aquells que s'han volgut passar el dia aquesta setmana, com aquesta senyora que ens ha gravat el missatge.
Per la prova 1, notícia més important, penso que impactant, no? La mort de Lady Di, la princesa. La 2, el repte superat, doncs, tirar endavant la meva família, que ens han tingut força problemes. La 3, dutxa freda. Em trobo amb un xinès a l'ascensor, li dic hola, i ell em diu, 2:15.
Clar, perquè no fan la R, no la pronuncien gaire bé. Hora, hora, hola. Bé, recordeu que fins dilluns, dia 20-31, fins demà passat, us podeu posar el dia de les proves acabant de completar les 6 que us demanem.
La cançó, Barcelona, de Montserrat Callis i Mercury. La prova 5, SMS no esborrat, doncs no en tinc de mòbil. I bueno, doncs això, jo penso que no és obligatori que tots no tinguem. Però segur que no esborraria cap missatge que m'enviessin els meus nets. I 6, millor programa, el 30 minuts. Fa anys que el miro, m'agrada molt. És un format curt, força rigorós, per assabentar-te d'alguna cosa, si és que no en tenies ni idea, o per conèixer algun detall més d'aquelles coses que potser ja saps. Vinga, moltes gràcies i felicitats pel programa.
Així doncs, em sembla que abans de dir les persones que estan al dia, hem de comunicar que hi ha hagut gent que ha aprofitat les últimes hores per fer-ho.
Ens ha escrit a suplement@catradio.cat, com per exemple el Carles Sánchez i la Noemí Rejas de Santa Maria de Palautordera. Ens diuen, primera prova, notícia més important dels darrers 20 anys, per unanimitat hem decidit la caiguda del mur de Berlín. La segona prova, repte més important, diu, per nosaltres, independitzar-nos i crear una família amb els nostres 2 fills, en Jan i l'Alba. Tercera, dutxa freda, una cigonya va volant amb un nen penjant del bec de 15 anys. I el nen li diu, reconeixeu, t'has perdut. La quarta, una cançó, Walk of Life, dels Dire Straits. La cinquena, missatge de mòbil de tots aquells que vam rebre i enviar el dia del naixement dels nostres fills. I la sisena, programa o sèrie de televisió, diu El Favorit, programa presentat per Antoni Soler i que a casa el vam seguir molt perquè tractava un tema històric.
Carmina?
Per exemple, també el Francisco Vázquez ens ha enviat un mail amb les 6 proves contestades. Diu, la notícia, els Jocs Olímpics. La segona, a guanyar les oposicions de professor titular a la UBER. Recordem que era el repte superat. La dutxa freda. Un pare i un nen mirant per la finestra de casa seva un vespre. El nen li pregunta al pare, pare, què està més lluny, Múrcia o la lluna? I el pare li respon, Nen, tu veus Múrcia des d'aquí? Quarta prova. Quarta prova, la cançó T'estimo de Lluís Llach. La cinquena, deixa't besar i tu besa després, que és sempre als llavis que l'amor perdura. Aquest era el missatge de mòbil. Per últim, la sisena prova, demanàvem un programa de televisió i no de ràdio. Per tant, Francisco, hauries de tornar a contestar a la sisena prova.
Per tant, quanta gent tenim al dia?
En aquests moments, 55 persones. De tota manera, a partir de dilluns, incorporarem aquestes noves persones que avui s'han actualitzat i ho trobareu penjat al nostre web www.catradio.cat/gincana.
Disposeu de temps fins dia 31 a les 12 de la nit. A partir de llavors, ja no hi entrà ningú més i la cosa quedarà doncs, amb el grup del qual n'ha sortit una guanyadora. Perquè la setmana passada ho vàrem dir ben clar, el premi primer va ser exactament ni més ni menys que
un viatge a Formentera. I en aquest cas la guanyadora és Isabel Abuin, que s'anirà doncs 4 dies a la primera setmana de maig a l'Hotel Riu a un règim de mitja pensió i amb els desplaçaments inclosos.
Isabel Abuin és en línia. Bon dia, Isabel.
Hola, bon dia.
I enhorabona. Quan vas saber la notícia? Nosaltres ho vàrem fer públic a aquesta hora ara fa una setmana.
Sí, el que passa és que jo estic a aquesta hora estic a la botiga treballant.
Sí.
I llavors, bé, no me vaig assabentar. I va ser aquesta setmana que el meu company va obrir el correu i només entrar per la porta de casa em va dir «Has guanyat un viatge?». Dic «No pot ser, perquè és que la veritat no me'n recordava». I quan vaig llegir el missatge va ser una enorme sorpresa. Molt bonica, molt bonica.
Home, imagina't ja el mes de maig que comença ja la primavera a demanar pas, que venim d'endreçar, de començar a endreçar les flassades i els abrics.
Exacte.
Anar, doncs, com aquell qui diu, 4 dies a Formentera.
Sí, ja és molt agradable.
En un bon hotel, com diem. Em sembla, els hi arriba en un bon moment, aquest premi?
Jo crec que sí, estupendo, perquè fa uns quants mesos també ens vam decidir fer-nos parella de fet. I bueno, seria també per celebrar una mica aquest petit aconteixement.
Doncs vostè és la primera guanyadora dels regals forts que tenim previstos per celebrar aquests 20 anys. Mm-hmm. Ara, en la segona fase, vostè representa que ja no en pot guanyar cap més perquè ja és prou sucós aquest.
Sí.
En la segona fase esperem fer públic un segon viatge que ens deia que fos a Mèxic. Mm-hmm. Una setmaneta ben maca. I si és possible, l'últim de tots per tancar el Malecón Mujallo. Clar, va ser per el Malecón, que també seria si surt bé, tot això ho estem treballant. Per tant, Isabel, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres,
i que sigui
gràcies.
Tot un èxit.
I felicitats pel programa.
Igualment.
Moltes gràcies.
Bé, em sembla que ha arribat el moment avui ja de fer pública la setena prova, no? Senyors i senyors, amics del programa que es diu i seguidors de la Gincana, la setena prova és la següent.
Què us agradaria que passés l'any 2008? Que canviés el color polític del govern espanyol, que us toqui la rifa del nen, que quedeu en estat, que liquideu la hipoteca, que canvieu el cotxe, que supereu aquell problema personal?
932017474. Ara mateix obrim telèfon per sentir alguna trucada i si no ja sabeu les línies habituals, la bústia sonora o bé el suplement @catradio.cat.
Quina pregunta... Aquesta sí que és per treure-li punta. Què demanaria aquest any nou que comença en 3 dies? Què triaria? Què escolliria? Què seria el que decidiria? Quina cosa preferiria? Jo no sé amb què em quedaria, si un desig personal o un de més general. Que s'abaixin els pisos o en els pisos que els bombin i tenir un sou més alt. O retallar-li al Madrid els 7 punts d'avantatge. O passar tot l'estiu de viatge. No sé què demana, que sóc un cagadubtes. Mai sé si vejo carn, que jo ja em conec i em puc tirar fins demà. Que si tinc salut, la resta tant se va.
La gimcana del vintage.
Ja està aquí, ja arriba Arolé. Tin 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 tin
què me'n dieu d'aquesta sintonia?
Doncs que va ser una gran sèrie de dibuixos animats que va marcar una infància i que precisament trobem en algunes de les propostes del millor programa de televisió d'aquests 20 anys, que era la sisena prova que demanàvem a la Gincama.
Amb les respostes de tots els participants podrem confeccionar un dossier informatiu sobre diversos aspectes, com això, el programa de televisió que més us ha agradat els últims 20 anys. Rosa Maria de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè ja està posada al dia?
Bueno, més o menys.
Em sembla que ho farà tot, es decidirà a partir d'avui mateix. Qui és el que li agradaria que li passés l'any 2008?
Bueno, a mi personalment...
Sí?
No sé, doncs que tingui salut i les meves filles també.
Molt bé, per tant ja tindria resposta la pregunta número 7.
Sí.
Ara, per estar al dia, li queda fins al dia 31, fins demà a la nit a les 12, demà passat exactament, i ha de respondre les altres 6. Si vol saber on són, les veurà a la nostra pàgina web, que són de molt bon contestar. Rosa Maria, moltes gràcies.
I el que voldria per l'any que ve i per successiu és que no hi hagués tanta fam al món.
Queda dit també.
Gràcies.
I espero que vagi insistint en el tema, malgrat que, clar, allò que deia Bertolt Brecht, no? Pels de dalt parlar de fam és fluix, és baix. I és que s'entén, ells ja van tips. Trullàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Ja, mira, jo la setena prova. M'agradaria que a nivell individual i crec que també col·lectiu, almenys els de casa, doncs que acabat quasi bé al final d'any es pogués constatar de manera no oficial i a la vegada internacional que s'havia aturat, s'havien pres mides, que les mesures preses eren efectives i que s'aturava el canvi climàtic.
Molt bé, doncs també queda dit.
Molt bé.
Molt favorable perquè fem una miqueta de treball conjunt i frenem el que, segons els entesos...
Està tan perdut.
Està tan perdut. Moltes gràcies, senyora.
Bon any, per tot.
Que és el que els agradaria que passés l'any 2008. Joan Mollet, bon dia.
Hola, bon dia.
I a vostè.
Jo no concursaré perquè només vaig dir una vegada el meu repte personal quin era, que va ser la recapta de sang al Vallès Oriental, que fos excel·lent.
El recordem.
Oita, ho repeteixo, perquè aquest any 2008 m'encantaria que el Vallès Oriental, com tota Catalunya, fos capdavantera al món a la recapta de sang.
Queda clar. Gràcies. Moltes gràcies també per escoltar-nos i bona entrada d'any.
Igualment. Adéu-siau.
Una dada més.
Insistir, potser, en que trobareu aquestes 6 proves de moment i que si no les supereu no podreu participar de la segona fase, que ja vindrà a ser exclusiva pels oients que estan al dia. Per tant, afanyeu-vos-hi fins al dia 31 i trobareu la informació a www.catradio.cat/gincana.
Gràcies a tothom per ser-hi i atenció a la primera resposta pel jeroglífic que ja podeu veure a la nostra pàgina web. Diu, la resposta al jeroglífic del calendari és un programa amb aires de cap de setmana calent, però no. Calent, però no hi falta alguna cosa. Mireu ben bé que hi ha, ara els hi donarem a aquestes tres persones que han vingut a veure el programa, una parella dels quals venen a recollir el llibre. Estic a punt de dir... Bon cap de setmana a tothom.